Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Situació molt complicada avui pel que fa a la mobilitat en carretera, a l'AP7 i a Cues de Montornès a Montmeló i de Santa Perpètua a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà en sentit nord. També la C-17 presenta algunes retencions de Parets a Mollet cap al sud i també la C-16 de Sant Cugat a Barcelona. A banda també hi ha Cues a la B-23 entre el Papiol i Barcelona en sentit contrari a la 2 de Pallejà a Cornellà, a la C-31 i a la C-32 volíem dir entre Viladecans i el Prat i també finalment a la B24 a Pallejà en l'enllaç amb la 2. Pel que fa al servei ferroviari, retards també de més de 15 minuts a les línies R1 i RGU per una incidència que afecta la infraestructura de l'estació de Badalona i també interrompuda la circulació res d'ara de trens de la línia R3 al Brull a Osona per una col·lisió d'un tren amb un camió que no ha provocat ferits. I avui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea analitza si la llei d'amnistia vulnera el dret europeu en dos casos clau, per una banda les despeses del procés i també els delictes de terrorisme de l'operació Judes. La decisió final serà dels tribunals espanyols. El Tribunal Constitucional ja ha avalat la major part de la llei, però encara queden alguns recursos per resoldre. I els governs català i espanyol han acordat les bases per a un nou model de finançament singular que serà generalitzable a totes les altres comunitats autònomes. L'Agència Tributària Catalana recaptarà tots els impostos, començant per l'IRPF. No serà abans del 2027 i per fer-ho caldrà més eines, també més personal propi i també canviar algunes lleis al Congrés dels Diputats. I 300 persones han mort per causes atribuïdes a les altes temperatures a Catalunya des del 16 de maig. Són dades del Sistema de Monitorització de la Mortalitat Diària de l'Institut de Salut Carlos III. El total de morts a Espanya puja fins als 1.180, quan en el període equivalent al 2024 van ser de 114 persones. L'Observatori de Salut i Canvi Climàtic ha celebrat una reunió de seguiment aquest dilluns per tal de valorar l'evolució de les altes temperatures i també del seu impacte en la salut de la població les últimes setmanes. I un incendi en una indústria tèxtil de Santa Eugènia de Berga, Osona, va deixar una persona ferida greu i una altra amb ferides lleus ahir a la tarda. El foc, que va començar cap a 2:15, va cremar uns filtres de ventilació dins d'una nau no compartimentada. La intensa fumera va complicar també les tasques de ventilació. Els dos ferits van ser traslladats finalment a l'Hospital de Vic. I pel que fa al temps, avui jornada amb sol, sobretot ara al matí, i alguns ruixats a la tarda, sobretot al Pirineu, al Prepirineu i també en punts del nord-est. I pel que fa a la temperatura, avui els valors seran molt semblants als que vam tenir ja ahir, amb unes màximes que arribaran als 36 graus a Ponent i a l'Ebre.
Notícies en xarxa.
Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
Bon dia, benvingudes i benvinguts a l'Obert per Vacances d'avui dimarts 15 de juliol del 2025, dia en què hem conegut que la festa sorpresa de la Minya Mal, que semblava una celebració innocent pels seus 18 anys, ha encès totes les alarmes. El govern espanyol vol que s'investigui si s'hi van denigrar persones de talla baixa després que es viralitzessin imatges polèmiques a les xarxes socials. L'espectacle va agradar a molts, però potser no a tothom, i és que ser estrella tan jove també té les seves ombres. I avui també hem conegut que la calor no només crema, també mata. Més de 1.000 persones haurien mort a Espanya per culpa de les temperatures extremes entre els mesos de maig i juliol. Ho diu l'Institut de Salut Carlos III. Això no és una onada de calor habitual, és un tsunami invisible i encara ens queden moltes setmanes d'estiu per endavant. Per tant, hidrateu-vos, busqueu ombra i no feu el valent. I també avui hem conegut que la Costa Brava està vivint un estiu tèrbol, si més no un inici de l'estiu tèrbol, i no només per la tramuntana. El govern català vol posar fre al fondeig salvatge d'embarcacions privades a cales protegides com Aigua Blava, Setuna o el Golfet. La mesura vol protegir el fons marí, però no tothom està d'acord. Turisme, ecologia i interessos xocant a la mateixa cala. A veure qui acaba guanyant al final aquesta regata. En el programa d'avui voltarem per Catalunya per conèixer un col·leccionista de ràdios. En té més de 2.500 i totes elles han estat de revista. També us donarem bons consells per alimentar-vos durant aquestes setmanes d'estiu. Farem parada per les tradicions de casa nostra i intentarem també esbrinar plegats cançons dels anys 2000, principis de la primera dècada dels 2000, i també intentarem esbrinar plegats on para la Núria Cartanyà. Som-hi amb l'Obert per Vacances. I ahir ja ens vam carregar d'energia fent ioga, però avui necessitaríem ajuda esotèrica, que alguna divinitat ens beneeixi el programa en aquesta segona edició. I com podem demanar aquesta ajuda divina? A veure si la Núria des de Tarragona, Núria Cartanyà, tens alguna pista. Bon dia.
Hola, bon dia. Uf, aquí a Tarragona anem sobrats de déus. De
sí?
Déus actuals. Home, tenim la catedral, el temple d'August. Sí, som no massa de vots, però anem sobrats de déus i sants i tot el que convingui.
Molt bé.
Necessitem que ens beneeixin el programa.
Home, sí. Jo crec en les habilitats de tots nosaltres, però mai està de més, mai està de més rebre un suport moral, no?
Sí, així diví, molt bé. Mira, te dono per triar,
Manel,
ara qui vols que ens beneixi el programa. Li podem demanar a una verge, una mare de Déu clàssica, la mare de Déu del Carme, que és la patrona dels mariners, de fet demà és el seu dia, i bueno, doncs ens pot guiar pel bon camí, que ella és la que guia els mariners. Si prefereixes divinitats més antigues, aquí com que en sabem molt de déus de clàssics romans, tenim a Minerva, la deessa romana guerrera, que a més la tenim com a molt... Li donem molt de culte, ara tenim un mural enorme en una de les parets que l'hem pintat. Minerva ens encanta a Tarragona. Però jo, Manel, et veig més del lado oscuro, tu, eh?
Sí?
Sí, bueno. Jo crec que també ens aniria bé una mà del lado oscuro. Què et sembla si li demanem, li fem un conjur a la Medusa, que és aquell monstre que té el cap ple de serps, amb els cabells de serp, eh? Sí, també està bé tenir algú poderós fosquet al costat.
Totalment.
Què prefereixes?
Home, són moltes les opcions. Fem una cosa, per no escollir-ho jo, què et sembla si donem a escollir els nostres oients i d'aquí una estona ens dius amb quina d'aquestes divinitats t'has trobat, què et sembla?
Fem-ho així.
Doncs vinga, ho fem així. Fins ara, gràcies, Núria.
Fins ara.
Sintonitza Obert per Vacances.
L'estiu és temporada de bon menjar, menjar fresc i de qualitat, i per això el tema d'avui coneixerem alguns plats que podeu cuinar però amb ingredients que potser no associeu a la dieta estiuenca, perquè avui parlarem de la versatilitat dels llegums i per això l'Arnau Vilà de Munt FM està amb la Naila Martínez, nutricionista, que ens porta unes quantes propostes alternatives perquè aquest estiu també doncs puguem menjar, ens puguem alimentar d'una manera molt més saludable però també molt fresca. Arnau, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Manel. Molt bé, molt bé. Aquí estem. Preparats ja, preparats per l'estiu.
Molt bé, acompanyadíssim de la Naila Martínez. Et faig la primera pregunta, Naila. Primer de tot, bon dia, benvinguda a l'Obert per Vacances.
Bon dia, un plaer estar amb vosaltres.
Segurament, o quan escoltem a parlar, o ara comentàvem, no?, aquestes llegums, segurament molta gent pensa, ostres, potser em fa una mica de pal, no?, el tema dels llegums, però és veritat que són molt versàtils també en aquesta època de l'any, a l'estiu.
Doncs sí, sovint relacionem els llegums amb plats calents i d'hivern, com l'estofat o els guisats, però doncs, també tenen un potencial increïble per preparar plats frescos. Són una font excel·lent de proteïna vegetal, de fibra, de ferro, i molt poca gent sap que es poden servir freds en cremes, en patés, en hamburgueses i fins i tot per als més atrevits en format gelat.
Quina seria, Naila, diguéssim, d'aquests formats que ens has anat plantejant, quin seria el més recomanat per l'estiu? Què ens podries recomanar?
Doncs jo us recomanaria aquest format de amanides fresques, que a més són complertes perquè les llegums tant ens aporten hidrats de carboni com proteïna, per tant les acompanyaríem amb verdures i tindríem un plat totalment equilibrat, fresc, i per tant doncs, poden ser les reines de l'estiu.
O sigui, ens encantem per l'amanida, no? Diguéssim, Naila, a partir d'aquí, clar, l'amanida s'hi pot posar de tot, no hi ha uns estàndards concrets, A partir d'aquí, aventureu-vos algun ingredient pel que acompanyar aquesta amanida de llegums?
Doncs la recomanació seria acompanyar-ho amb aliments de temporada, com poden ser els tomates o els pebrots, que a més són rics en vitamina C i ajudarien a augmentar l'absorció del ferro d'aquestes llegums. Per tant, és una forma de doncs, fer encara més nutritiu o més nutritiva aquesta amanida.
Ara, una pregunta, Naila, perquè hem parlat de llegums en general, però clar, n'hi ha uns quants en específics. Et vull preguntar quin és el llegum potser amb més versatilitat, el llegum estrella, el llegum rei, que ens poguessis recomanar, o ja, a gust propi, no? Quin és el que t'agrada de soltar la palestra.
Sí, ara t'anava a dir que potser la resposta serà sesgada, no? Però per a mi els cigrons, no? Per mi són això, són dels reis de l'estiu, serveixen per fer hummus, per fer amanides, per rostir inclús al forn i tenir-los com a snack. I perquè els cigrons doncs, són fàcils de digerir i tenen una textura molt agradable en fred. Però també, per exemple, les llenties, doncs, sobretot aquestes, les pardines, per exemple, també són bones per l'estiu.
Que bé. Escolta'm, Naila, ara potser ve quan em mates, però estem parlant dels llegums. Han de ser llegums que comprem, per exemple, al mercat municipal o poden ser llegums els típics de pot? Què ens diries tu?
Doncs bé, la recomanació seria que compréssim els llegums a granel.
D'acord.
Però et vaig a dir, Manel, que anem a fer les coses ràpid. A l'estiu ens agrada cuinar de forma ràpida. Aquestes amanides han de ser fàcils i per tant podem tenir llegums cuinades de pot, que és una de les poques opcions que tenim al supermercat.
Clar.
Processades, que són saludables.
Les famoses llenties, no? Que sempre hi ha les llenties de pot i les que no són de pot. El problema, Naila, i segurament ho sabràs, no? Que la gent veu les llenties de tota la vida, les que no són de pot, i potser diuen massa feina o si s'ha de posar en remull, no? Aquí és on la gent es tira enrere.
D'un dia per l'altre, no? I s'han de deixar en remull tota la nit.
Exacte. Al final la opció ha de ser menjar llegums, no? El que hem de fer és augmentar el consum de llegums durant tot l'any, no? Però que la forma de fer-ho a l'estiu doncs és en aquestes amanides que poden ser completes i que per fer-ho doncs podem tirar d'aquests llegums de pot.
Clar.
Que són totalment saludables.
Ara, Naila, demanem una altra funció que has de fer i és una mica d'inspiradora. És a dir, ens has de guiar un camí perquè segurament hi haurà molts, sobretot nens, que no els agradi les llegums, que els has d'esforçar a menjar llenties. Primer de tot et vull preguntar, què utilitzes tu per a fer menjar llegums? I l'altra, alguna alternativa que proposes quan a algú no li agraden els llegums, com fer-los i aficionar i com menjar bé aquest estiu?
Doncs la primera forma és camuflar-ho, però sense enganyar, no?
Sí,
podem camuflar aquestes llegums, per exemple, doncs, utilitzant pasta de llegums o inclús en uns macarrons, fer-los a la bolognesa en lloc de amb carn picada, de llenties. No estem parlant de deixar de fer els macarrons habituals a la bolognesa, però és una forma d'incloure llegums en plats que normalment solen ser agradables, sobretot per als nens i nenes, doncs també en format hummus, no?, per dipejar amb bastonets de cogombre, per exemple, o de pastanaga, doncs són opcions també per a l'estiu, que també poden ser fresques, i és una forma divertida també d'incloure-les als nostres taules.
De fet, has fet menció al principi el tema dels snacks, no?, el fet de passar-los també pel forn, que això he vist que és tot un món. De fet, segueixo diferents comptes a xarxes on els preparen i es poden fer autèntiques meravelles, no?, amb els cigrons, que la gent els menja com si fossin patates fregides sense ser-ho, no?, però que podia ser un element que podia ser, doncs, això, un substitut perfecte, ideal, i que ens permetria, doncs, això, també menjar llegums, no?, d'una altra manera, més divertida, potser.
Totalment, utilitzant les espècies com a base d'aquests snacks, doncs els podem fer més picants, els podem fer inclús dolços, no? Utilitzant canyella, per exemple, no? O sigui que podem buscar sabors diferents amb aquestes espècies aromàtiques, doncs per això, per tenir-ho a taula en un moment doncs més distès.
En tot cas, suposo, Manel, que...
Sí.
Li haurem de preguntar a la Naila, ara que estem en estiu, que parlem de gastronomia, quin sabor li porta l'estiu a la Naila? Evidentment, Manel, tant tu com jo, també direm la nostra, però primer parlarem sobre a què li sap l'estiu a la Naila Martínez.
A mi l'estiu em recorda a síndria freda, acabada de tallar, aquell aroma, no? Amb les amanides també i el gazpacho. Però també he de dir que em recorda a menjars tranquils a l'aire lliure, en família, i on el menjar és compartit i és molt molt viu, no? I això és el que...
És la gràcia del menjar també, no? Al final compartir-ho, el lloc on consumeixes, on estàs, amb qui estàs... I la Sindre, sobretot. Ara per xarxes, Naila, no sé si ho has vist, s'ha fet com una competició amb una pàgina web que era la fruita de l'estiu. Quina fruita volies, anava per votacions, i la final era Sindre i Maduixa.
No ho he vist.
Sindre i Maduixa amb una pàgina d'Instagram.
Però vaja, si m'hi sumo, votaré la Sindre també.
La Sindre. està molt empatat, entre Sindre i Maduixa, així que allí estan, perquè la Naila es queda amb això. Manel, mira, quin sabor té el teu estiu?
Jo em sumo al que deia la Naila, sobretot en el tema dels gazpachos i els salmorejos, perquè tinc molta família al sur, per tant és un tema que el tinc des de petit, i també m'agrada molt les amanides de patata. Són els meus preferits. És a dir, que la suma d'un gazpacho i una manideta de patata amb el seu pebrot, la seva ceba, per aquí se'n podria guanyar l'estiu. I en el teu cas, Arnau?
Mira, primer et diré, Manel, que quan has dit la manida de patata ha posat bona cara la Naila.
Sí,
La Naila...
Estic salivant.
Aprove. En tot cas, jo, si he de dir un plat, és la manida de tomata, la típica que hi poses tonyina, ceba, olives negres. És molt d'estiu per mi, és com un dels sabors de l'estiu. Però després, sobretot, un dels sabors de l'estiu que tinc és el de les nectarines. El de les nectarines, sobretot, és el sabor de l'estiu, perquè jo sóc d'un poble, de Lleida, del món rural, on és el típic que a l'estiu sempre et venen familiars, amics, i et porten caixons de fruita com a ofrena, com a, bé, bona sintonia. És típic de Lleida, podríem dir, típica de Lleida.
De fet, mira, això que deies, Arnau, em ve una pregunta per fer-li a la Naila, perquè crec que els nostres pares, mares, tiets, avis, tutors, amb qui haguem viscut la infància, si justament estem associant la nostra alimentació també a la nostra terra i al quilòmetre zero, vol dir que alguna cosa bé, si més no amb alimentació, mínim, van fer bé, no, Naila?
Doncs sí. I per tant també hem de tenir en compte que com ens alimentem en la infància, doncs crea hàbits i records, no? I per tant, doncs és important no només el que mengem, sinó com transmetem el que mengem.
Sobretot, això és molt important, perquè al final, i ho hem parlat més d'un cop, Naila, tant fora de micròfons com en altres entrevistes, de que has d'inculcar una cultura gastronòmica al final als teus fills i a la teva gent, i almenys nosaltres, doncs aquí a Lleida ho tenim molt en el que és la fruita de temporada, com és la nectarina, el préssec, el paraguayo, que és molt famós, sempre diem el paraguayo, però jo sobretot et dic això, que la nectarina és el que em recorda a l'estiu, d'anar passejant pel carrer amb una nectarina, inclús agafar-la dels arbres, vull dir, al final no cal anar molt, molt lluny per anar-la a buscar, Manel.
Doncs això és boníssim, home, menjar fruita. De fet, abans quan estaves parlant, Arnau, d'aquesta enquesta que parlaves del meló, no, de la síndria i de les maduixes, jo pensava que l'eterna rivalitat, ens ho dirà Naila, de fruites d'estiu, era el meló i la síndria.
Totalment, jo pensava també que diries la síndria del meló i no, quan has dit maduixes m'ha sorprès, però sí que és l'eterna rivalitat, no? Síndria o meló. A mi em costaria molt decidir, he de dir.
I si intentéssim buscar el valor, potser vaig molt més enllà, però el valor nutricional, què és millor, el meló o la síndria, o estan allà?
Pràcticament és el mateix, sí, un percentatge d'aigua molt alt, que és important ara a l'estiu, no? Incloure aquestes fruites de temporada perquè són molt més hidratants i ens ajuden a mantenir-nos hidratats amb aquestes temperatures més altes.
Inclús, et volia dir, Naila, també, perquè el meló quant a greixos o sucres és una mica més elevat, no? Que la,
greixos
que,
no aporten.
Sucres?
A veure, al final l'aport de sucres de la fruita majoritàriament és més o menys, podríem dir que és el mateix, no? O sigui, sí que podem anar a filar prim, però no vull transmetre que la fruita ens aporte sucres, vull transmetre que la fruita ens hidrate, que ens nutreix, no? I que està bona i que l'hem de menjar de temporada
i ara,
de proximitat.
Ara, Naila, et vull fer una pregunta sobre un mite, és una frase que potser tu també hauràs sentit, que és sobre l'horari de consumició del meló, perquè jo sempre havia sentit una frase, me l'havien dit a casa meva, mira, no sé si l'havíeu sentit, però a mi sempre me deien: el meló al matí or, a la tarda plata i a la nit mata. No sé si l'havies sentit mai, sempre dient el meló el més aviat possible, que per la nit et pot agafar una indigestió.
És totalment un mite, això, totalment un mite. El meló no va canviant la seva estructura nutricional durant el dia, ni nosaltres tampoc canviem la forma de fer la digestió. Per tant, mengeu meló, o sigui, quan vulgueu, però mengeu meló. Meló o qualsevol altra fruita.
I la fruita a qualsevol hora? És a dir, a qualsevol
mengeu
hora.
La fruita quan us senti bé, si us senti bé menjar abans, durant, després, durant les menjades també, en aquestes amanides que hem parlat, podem incloure fruita, no? Ara parlaves de la nectarina, sí. Doncs amb una amanida de llenties, posar-hi pastanaga, tomata i nectarina tallada, una mica de suc de llimona i unes fulletes de menta, està boníssima.
I els llegums, que abans parlàvem dels llegums, Anaïla, hem començat a parlar, també és millor per dinar, per sopar, i alguna època del dia que és millor, o algun llegum en concret?
Doncs realment no. El que passa amb les llegums és que tenim associades les llegums amb aquests estofats, amb aquests plats molt més greixosos i que, per tant, de cara a la nit són més indigestos, però que en format amanida el podem menjar quan vulguem. Vull dir que sí que és veritat que en persones que no estan acostumades a menjar llegums, doncs al principi els hi poden ser una miqueta més indigestes, però que això es passa anar-les incorporant poquet a poquet.
Molt bé, doncs a mida d'anar-ho afegint, d'anar incorporant justament això, estava pensant justament també als municipis que tenen platja o, si no, piscina o muntanya, doncs portar també una fruiteta talladeta, no?, dins d'un tàper, també, doncs mira, és un bon snack, segurament molt més saludable que no pas d'altres, que serien els que agafaríem primer, perquè els tenim només a estirar el braç al supermercat, Naila.
Sí, a part, Manel, jo sempre explico que la fruita s'ha de cuinar, i quan dic cuinar no vol dir posar-la al forn, sinó tallar-la. I abans parlàvem de la síndria, jo us recomano que quan compreu fruita la talleu, la deixeu tallada a la nevera i no dure ni un dia.
I és molt més còmode, és veritat, que si no, a vegades queda ja la peça guardada a la nevera i et fa malbé justament això, per la mandra, no?, d'haver-la de tallar i de més. Si ja ho fas ja quan fas la compra, doncs això que t'emportes. Que t'escolto molt a la ràdio, Naila, per tant, els consells els tinc superapresos. Per tant, gràcies avui també per acompanyar-nos i per estar en aquesta estona amb nosaltres a l'Obert per Vacances.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Gràcies, Arnau, fins la propera.
A tu, Manel, adeu. Adeu.
I precisament aquest dilluns Amposta s'ha convertit en capital gastronòmica del Delta amb una jornada plena de tastos, cuina en directe i debat. L'espai Kilòmetre Zero ha posat el focus en el potencial culinari del Montsià i el Delta de l'Ebre, ens ho explica la Diana Mart de Ràdio Delta.
Este dilluns Amposta s'ha convertit en capital gastronòmica del Delta de l'Ebre amb una jornada plena de tastos, cuina en directe i debat. L'espai Kilòmetre Zero ha posat el focus en el potencial culinari del Montsià i també del Delta. La cita ha comptat amb una taula rodona encapçalada pels xefs Jeroni Castell i Vicent Guimerà, tots dos guardonats amb una estrella Michelin i estrella verda, així com amb representants institucionals. En aquesta conferència també s'ha posat en valor el paper del territori en un any en el que Catalunya és regió mundial de la gastronomia. Escoltem el xef Jeroni Castell.
L'idea és parlar de la gastronomia de proximitat de Terres de l'Ebre, de tota aquesta zona nostra, aprofitant que enguany Catalunya és regió mundial de la gastronomia i posar-ho en valor, posar en valor la nostra gastronomia, debatre sobre el nostre producte, sobre la proximitat, allò que tenim a l'abast, que és tot, no? que Terres de l'Ebre i la proximitat al final ens regalen tots els productes i que per als cuiners ens faciliten molt la feina, perquè a partir d'una matèria prima excel·lent, a més de molt variada i de tindre de tot, és facilitar molt les coses. I bueno, al final, jo crec que més que explicar-ho és reivindicar-ho.
La jornada ha continuat amb un show cooking del xef Joan Capilla, amb un plat típic, arròs amb anguila i ànec. També s'ha projectat el curt, el viatge gastronòmic, i tot ha acabat amb una degustació oberta a professionals i públic per celebrar des del plat a la riquesa del territori.
I ara falten 7 minuts per 9:45 del matí.
Obert per Vacances amb Manel Ferrer.
I avui, com cada dia, tindrem una nova paraula habitable. Ja ho sabeu, que aquesta paraula habitable és una secció derivada del podcast Paraules Habitables i que podeu trobar íntegrament a la xarxa Més. Avui us parlem i us expliquem que la pesca és un dels fraus digitals malauradament més habituals des de l'any 2005 per fer-te picar com si fossiu un peix. Ben atents, perquè avui la nostra paraula habitable que ens porta fins al 2005 és el phishing.
El diccionari TermCat.
40 anys, 40 paraules.
2005. Pesca, de l'anglès fishing.
Pràctica fraudulenta consistent a simular una identitat falsa, sovint per suplantació de la identitat d'una persona o un organisme determinats, ja sigui per correu electrònic, en una trucada o per altres mitjans. L'objectiu és incitar les possibles víctimes a fer una acció que permeti robar-los dades personals, habitualment dades credencials o números de targeta de crèdit.
Marta Graner.
La pesca és un dels fraus digitals malauradament més habituals, per fer-te picar, com si fossis un peix, i aconseguir que donis informació personal o confidencial, com ara contrasenyes, números de targetes de crèdit o dades bancàries. Els atacants es fan passar pel teu banc, per una empresa coneguda o per algú de confiança, i t'envien un enllaç que et porta a una pàgina falsa o a un arxiu adjunt amb virus. En anglès, la forma phishing s'escriu amb PH inicials, com a joc de paraules i per raons relacionades amb l'argot d'internet i els hackers. En català, la grafia pesca no varia respecte de l'activitat de pescar peix, i no víctimes humanes. Però en aquest context, la metàfora de la pesca està connotada negativament i pot tenir conseqüències catastròfiques.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
I atenció amb el nostre proper convidat, perquè ha cantat al Metropolitan de Nova York, a l'Arena de Verona, a l'Òpera de Berlín o al Liceu de Barcelona. No estem parlant de qualsevol, eh? Des de la Traviata fins a Tosca, Romeu i Julieta o Lohengrin, allà on hi hagi un paper de baríton, ell és el participant. També gaudeix oferint concerts de bel canto o interpretant sarsueles. Avui us presentem l'Àngel Òdena, un baríton tarragoní que, a part de cantar per mig món, ha impulsat els Amics de la Lírica de Tarragona per organitzar unes superproduccions operístiques a Tarragona i, a més, de quilòmetre zero fetes amb artistes i professionals de la demarcació. Aquest passat cap de setmana es va representar la Bohème amb la participació estel·lar d'Ainhoa Arteta. L'Àngel Òdena ja és als estudis de Tarragona Ràdio amb el company Miquel González. Bon dia, com esteu?
Bon dia, Manel.
Doncs escolta'm, jo haig de preguntar, després d'aquest cap de setmana amb tan art, preguntar una mica primer doncs, com va funcionar, com van anar aquestes funcions amb aquesta aparició estel·lar d'Ainhoa Arteta.
Àngel Òdena, doncs bon dia. Li traslladem la pregunta que et feia el company. Com han anat aquestes funcions aquest cap de setmana, que s'han salvat de la pluja, a més?
Sí, la veritat és que vam tenir la sort de que les funcions eren divendres i diumenge. També és veritat que dissabte, el que és a la ciutat de Tarragona, va fer un xàfec important, però va durar poc. I res, la veritat, bueno, van anar fantàsticament bé les funcions, les dues que vam fer. No sabria dir-te perquè encara no tinc les dades finals, però jo crec que en total, entre una funció i l'altra, unes 2.500 persones van passar pel Camp de Mar, que no és poc, i ja ho sabeu, amb un auditori i un teatre que és hauria de ser una referència a nivell europeu.
Àngel, què representa organitzar unes superproduccions d'òpera, però amb talent local, també?
A veure, això del talent local sí que m'agradaria... Jo ho remarco molt, però al final aquestes coses són les que... El que potser sembla extraordinari aquí és el que és ordinari en molts llocs, no? Senzillament es tracta del talent local, és agafar una orquestra de professionals que siguin del territori, un cor, en aquest cas amateur, però la gran majoria de gent amb estudis de cant, de música, evidentment, que també és del territori. Bàsicament, quan parlo de talent local, és això, que... Què vull dir amb això? Que no sembli que pot ser de nivell menor artísticament que en altres llocs. No. Això mai. El que passa que crec que, com ho fan això en molts llocs i arreu de l'estat espanyol, també passa, doncs nosaltres aquí també ho podem fer. Per això insisteixo molt en el tema del talent local, perquè diguem-ne que ens ho creguem en aquest territori, etcètera, etcètera, no? Però és una feinada important, Però, bueno, molt contents d'haver tirat endavant això. És el quart any que ho fem, i l'any que ve, el cinquè any, esperem que celebrar-ho una mica més, si es pot, una mica més gran.
Àngel, perquè et conegui tot Catalunya, què representa? Parlàvem ara de què representa organitzar aquestes superproduccions, però vull parlar també de la teva trajectòria. Quines són les actuacions que més recordes o destaques de la teva carrera?
Home, mira, evidentment, la primera d'elles pues, va ser el meu debut al Gran Teatre del Liceu, que a més era quan estava cremat, l'any 98, que es va fer al Teatre Victòria, llavors se feien les produccions en allà, i era una producció del Mario Gas, al qual li tinc una estima molt, molt gran, perquè he fet moltes altres coses del Mario, i diem-ne que el meu debut al Gran Teatre Liceu, on després ja he cantat més de 120 funcions com a baríton principal de les òperes i tal, doncs per mi, clar, és el nostre teatre de referència, quan estudies, quan tot, debutar al Liceu és el més important. Després, evidentment, vaig haver cantat al Metropolitan de Nova York, he cantat a París, a molts llocs d'Itàlia... Diguem-ne, però jo diria que el fet d'haver pogut debutar de ben jove al Gran Teatre del Liceu, pues, per mi és una fita important.
Mm-hmm. Fa més de 30 anys que et dediques a cantar, ets tot un veterà i ja podríem dir una veu més que autoritzada en el sector. Com ha canviat el món del cant líric i també què has après tu, què t'emportes de moment fins al dia d'avui de tot aquest aprenentatge?
Mm-hmm. Home, aprenentatge jo aprenc cada de veritat i ara sembla que sigui producció on vaig... Tinc ganes d'aprendre. M'agrada aprendre del director d'orquestra, m'agrada aprendre del director d'escena, m'agrada aprendre dels meus companys, i sempre tens coses a aprendre. He après moltíssim. Aprens inclús no només una part, sinó sobretot la part humana, de relacions humanes, de com cadascú de nosaltres veu la vida de forma diferent i acceptar-ho i respectar-ho, perquè moltes vegades no corresponen a la manera que jo pugui veure, no? Evidentment, com ha canviat? Ha canviat molt, perquè hem posat les tecnologies i molt al servei de les produccions. Evidentment, l'essència no canvia perquè està fet per persones humanes i cantem i expliquem històries humanes, llavors això no ha canviat. Sí, potser ha canviat, i jo ho diria que negativament, de vegades cada cop més importa la imatge que no pas el talent que pugui tenir cadascú, i això sí que me sap greu, perquè com estem en el món tan virtual, la imatge és molt, molt, està molt present, d'acord? I tothom té Instagram, tothom se fa fotos, etcètera, 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 però l'essència segueix estant allà, l'essència de la música, de les històries que expliquem, del text, això segueix estant allà i crec que haurà de ser sempre així.
Però tu, Àngel, quins tipus de personatges t'agrada interpretar?
A mi m'agrada interpretar tot tipus de personatge que primer la meva veu estigui adequada en aquest personatge, d'acord? Perquè hi ha les tessitures, ja sabeu, doncs hi ha els tenors, els barítons, etc. Que la meva veu estigui adequada per això, i després cada personatge creure-me'l. Jo a vegades crec que no és tant el personatge que presenten, sinó després el director d'escena, quina interpretació fa d'aquell personatge, no? Que de vegades sí que està una mica apartat d'allò que tu creus, o inclús d'allò que volia el director d'escena. I allí a vegades és on tens més conflictes personals, no? Perquè dius, bueno, soc professional, he de fer aquesta feina, vist d'això, però de sobte et presenten i volen que facis quelcom que tu no hi estàs d'acord, no? M'ha passat poques vegades, també he de dir,
Escolta'm, Àngel, és veritat que les cantants d'òpera tenen moltes vegades o de manera freqüent fama de divas, que no ha de ser perquè doncs tenir una connotació sempre negativa, No sé si els cantants homes també, i en el teu cas, si tens algun requisit o algun ritual abans de sortir d'escena o alguna cosa que diguis, sense això no puc sortir a l'escenari.
Mira, primera de tot, això de la diva i tot això ja està bastant passat de moda. La gent, som treballadors d'en això, i només cal anar cantant algun teatre d'aquests alemanys a Alemanya, hi ha 85 teatres que fan pràcticament òpera cada dia, i allí t'adones compte que allò funciona com una fàbrica, d'acord? I evidentment, amb la part artística i tal, però que no... No, el divisme... Sí que existeixen els egos, però això m'imagino que aquí a la ràdio també n'hi deu haver, a tot arreu, i bé, això cadascú pues, té una manera de veure el que he dit abans, no? Però no n'hi ha. Jo, rituals, si et soc sincer, la segona pregunta que m'has fet... un dia vaig decidir que no tindria... O sigui, la meva superstició seria no tenir-ne cap. Llavors, de rituals, pocs ne faig. Vocalitzar, això sí, intento, sí, escalfar la veu, etcètera, etcètera, però poca cosa més, sincerament.
Precisament la veu, nosaltres com a treballadors també que utilitzem la veu, necessitem tenir-la sempre ben cuidada. No sé si, en aquest sentit, què ens recomanes a nosaltres o a qualsevol que treballi amb la veu o que utilitzi la veu, o si tu també tens algun secret per cuidar-la bé.
No, a veure, tothom me diu que tinc, que soc bastant robust amb tot aquest tema i que aguanto molt. Jo no ho crec, però a veure, nosaltres i sobretot els cantants tenim un greu problema que la patim un 90% dels cantants, que és que el que és el reflux gàstric, perdó. Què vol dir això? Que nosaltres fem servir molt el diafragma, i com fem servir molt el diafragma, el càrdies, aquella vàlvula que tanca l'esòfag de l'estómac, moltes vegades està inútil, perquè hem fet servir tant el diafragma. Llavors això provoca que molts àcids que no haurien de pujar amunt, pugen amunt, i hi ha possibilitat, depèn de quan i com, de que se't cremin les cordes vocals i llavors pateixis. D'acord? Això és el tema que sempre has d'anar amb compte, amb el que veus, el que menges, com ho digereixes. Sí que és veritat que depèn de les èpoques, també varia, i llavors, doncs bé, tots molts de nosaltres, que si l'omeprazol, que si el Nexium, etcètera, etcètera, sempre. Bàsicament, cuidar-te la veu vol dir cuidar-te una mica tu. A partir d'aquí, bé, a mi m'agrada prendre molt gengibre, que el gengibre va molt bé per la gola i també és un antiinflamatori per l'estómac.
Àngel, sabem que ha passat l'estiu, estrenes a Niça, una òpera de Philip Glass basada en Gandhi, sí, una peça contemporània dels anys 80. Com anirà? Serà molt diferent el que has fet fins ara?
Sí, la veritat és que és una peça que encara estic estudiant i és una peça que no té res a veure una mica, perquè és molt coral. Pràcticament és com si estiguessin cantant en una coral. Tots els cantants cantem molta estona molt alhora. Philip Glass, el que era una persona minimalista, que està viu, llavors... La música no és complicada, com poden ser d'altres, complicada per estudiar-la, però sí que és molt repetitiva. Llavors, igual una frase la fas 30 vegades, i el que has d'anar en compte és en comptar-les totes i fer que siguin 30, no? No sé, caldrà veure, sé que la posada en escena és una cosa espectacular, que volen fer, que a més serà una coproducció amb diferents teatres francesos, i bé, estic a l'expectativa. Fer coses noves també sempre és molt interessant.
Doncs estarem tots ben atents a aquesta estrena. Àngel Òdena, gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
I gràcies també, Miquel, fins la propera.
Que vagi bé, bon programa.
Gràcies.
Quieto, signori.
I ara passen 7 minuts de 9:45 del matí, som-hi amb un nou Veus Indispensables. Recordeu que aquestes Veus Indispensables que us estem servint a l'Obert per Vacances i que s'estrenen justament al nostre programa, també tindran recorregut a partir de la tardor a través de la plataforma La Xarxa Més. Avui, amb el monòleg teatral La Infanticida i el poemari L'Ocant dels Mesos, neix el pseudònim de Víctor Català.
Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Víctor Català.
Amb 28-29 anys, Caterina Albert es presenta als Jocs Florals d'Olot, uns certàmens que significaven un gran reconeixement per als guardonats, i ella n'era molt conscient. Escoltem la historiadora i investigadora en literatura contemporània Mita Casacoberta.
I sabia que aquí podia passar alguna cosa i va enviar, és que sapiguem, perquè no se sap mai, després si, quantes peces hi envien, però dues van guanyar. Una que era un poema que després ha passat una mica desapercebut perquè l'important va ser que hi va enviar el monòleg La Infanticida. I aquí hi va haver un escàndol brutal. Per què? Perquè hi va haver tres membres del jurat que varen dir que aquell monòleg era una meravella i que valia la pena de premiar-lo, encara que el realisme, parlaven així, d'aquell monòleg, era absolutament punyent i que podia provocar això, problemes, diguem, de recepció, no? Tanmateix, va guanyar. Què fan els Jocs Florals? Tu envies una obra amb un lema i un sobret on hi ha el lema i a dintre el nom. Esclar, quan van obrir aquest sobre, de poc es moren, perquè van veure que era una dona, Caterina, Albert i Paradís. Aquesta és l'única vegada, diguem, que Caterina Albert s'exposa d'aquesta manera en uns Jocs Florals, sobretot en aquest moment que ja és tan important de la seva trajectòria. És el 1898 i l'escàndol que això va provocar a Olot, els, clar, hi havia dos que ja estaven en contra, eh? I per tant, quan es va saber que no només era un monòleg que parlava d'un infanticidi, sinó que a més és escrit per una dona, doncs aquí van fer tota una campanya i ella va decidir que no anava a buscar el premi i que ja no es tornava a donar a conèixer amb el seu nom. I més endavant va sortir el pseudònim Víctor Català.
El monòleg teatral La infanticida té com a protagonista la Nela, una noia que viu al camp amb el seu pare i el seu germà i que s'enamora perdudament d'en Reiner, amb l'esperança que aquest l'ajudi a deslliurar-se de la pressió patriarcal i marxar del molí on viu. Nela es queda embarassada, Reiner l'abandona i ella intenta avortar, però no ho aconsegueix. Amaga l'embaràs, el part i la criatura, però finalment, abans que el pare la descobreixi, llença sa filla a la mola del molí. L'escàndol dels Jocs Florals davant l'autoria de la infanticida ens mostra el context de l'època i el motiu pel qual Caterina Albert va decidir utilitzar, tal com ens explica Mita Casacoberta, la màscara de Víctor Català.
En aquells moments, per una dona, i sobretot per una dona burgesa, i sobretot per una dona burgesa que no segueix els dictàmens del políticament correcte a l'època, doncs era un problema publicar determinades coses, perquè hi ha moltes dones que publiquen, hi ha moltes dones premiades als Jocs Florals, tot depèn d'allò que escrius. Per tant, ella sempre té molt clar que hi ha un personatge que és Caterina Albert i Paradís i que ha de fer unes determinades coses i que les fa, entre altres, cuidar l'àvia, cuidar la mare, cuidar les tietes, però, ei, no només això, sinó que és la persona que portava, que es va encarregar de tota la qüestió administrativa de les propietats. Per tant, és la senyora Caterina Albert i Paradís. Això per una banda, per tant, ho tenia claríssim. I què fa? Doncs ella continua escrivint, escriu monòlegs, escriu poesia, escriu narracions. Com que ha decidit que no tornaria a utilitzar el seu nom, no es tornaria a mostrar, s'hi posa una màscara, que és Víctor Català.
Una màscara que va manllevar el nom a un dels personatges de la seva novel·la inacabada, Calça d'Amargor. La història d'aquesta tria és ben curiosa. Arran d'una visita, una amiga de la família llegeix els poemes de Lo Camp dels Mesos. Els hi demana i al cap d'un mes li fa saber que el poemari ja està imprès i que no es pot pas negar a publicar-lo perquè li faria perdre els diners. És en el moment en què ha de decidir en quin nom signar que fa la tria de Víctor Català. Lo Camp dels Mesos fou publicat per l'editorial Avens.
L'Obert per Vacances ara també a les xarxes socials. Segueix-nos a X i a Instagram amb l'usuari @obertvacances i trobaràs els millors moments de l'Obert i podràs dir-hi la teva amb tot el que estigui passant.
I a poc a poc ens anem apropant a 3:15 del matí. Cada setmana, en aquest espai de tradicions, coneixerem una festa o celebració del nostre territori. Avui anem fins a Badalona, on cada 10 de maig celebra un dels seus rituals més estimats, la crema del dimoni. Una figura de grans dimensions, feta amb materials combustibles, que s'alça a la platja per ser cremada entre focs artificials i música davant l'expectació de tots els badalonins i badalonines. Aquest espectacle de llum, foc i tradició que forma part de la festa de les festes de maig simbolitza cremar tot allò dolent i donar pas a l'estiu amb esperança i il·lusió. Des de Badalona Comunicació ens ho explica l'Àlex Isó.
A
A Catalunya hi ha molts municipis que tenen una relació especial amb el dimoni. Un d'ells és Badalona, on els referents antics entorn a aquesta figura són constants. A tall d'exemple, sempre s'ha parlat de la presència d'una entrada a l'infern a prop del barri rural de Canyet, on també hi ha l'anomenada Masia de Cal Dimoni. Però és a les llegendes on el dimoni té un paper protagonista. Recollides al llibre El cabàs dels micacos, la primera d'aquestes és la del Pas de la Guineu, que es desenvolupa al barri de dalt la vila. Jan Grau és expert en cultura popular.
Resulta que una noia baixava a ballar a Badalona, llavors va conèixer un noi que era, es veu que molt, molt guapo i el que sigui, que se la va lligar, quan se'n va donar era el dimoni i li va fer la pell. El dimoni és un referent constant. Quan s'han fet altres històries noves i d'allò acaba sent el dimoni el que ho arregla o espatlla tot d'alguna manera.
Però la llegenda que tracta sobre l'origen de la cremada del dimoni és la de les Garrapacristos. La protagonitzen en Gardela i en Pou de Vi, dos embriacs de Badalona.
Garrapacristos eren els jueus que estibaven la roba de Jesús i aquests Garrapacristos, de fet, van ser els dos primers dimonis que es van cremar aquí a la platja de Badalona. Són els sobrants d'aquell pas de Setmana Santa que hi havia abans de la guerra, que quan acaba la guerra el van fer nou. En aquest cas, els dos dimonis representa que són dos borratxos que el que l'únic que volen és seguir fotent-li la bota. I llavors el dimoni els diu que podran veure el que vulguin fins que tinguin unes banyes com les d'ell. Total, que passen els anys i a l'acabar la guerra, quan els agafen per fer-ne el primer dimoni que cremaran aquí, clar, li planten unes banyes. Llavors és el moment en què el dimoni se'ls pot endur realment.
Llegendes a banda, l'origen oficial de la cremada del dimoni es recull a l'obra El Calaix de Sastre, on el baró de Maldà explica que el 1785 va veure com un grup de mariners i pescadors cremaven un figuron a la platja. Aquest fou motiu suficient perquè l'historiador Josep Maria Cuyàs i Tolosa l'utilitzés com a justificació històrica per comentar la celebració de la cremada, que amb els anys s'ha convertit en l'acte més singular de les festes de maig de Badalona.
Concepte de figurot, que s'ha utilitzat que si era un mascaró de proa que havien trobat, que si... La paraula figurot volia dir un ninot, llavors vol dir que estaven cremant alguna cosa. Llavors, l'any 40, quan han de fer aquesta festa major, que no saben com fer-s'ho, agafen aquesta referència del baró de Maldà de cremar un figurot, i ells plantegen cremar un altre figurot. També aquest figurot serà el dimoni, posteriorment.
La primera cremada del dimoni es va celebrar el 1940, però no es va fer a la platja, sinó a l'actual encreuament del carrer de Via Augusta i Temple. L'acte va néixer com una forma de revifar les celebracions en honor al copatró de la ciutat, Sant Anastasi, tot just acabada la guerra. Joan Mainé és museòleg i antropòleg.
L'any 40 era en plena postguerra, era una època doncs, de penúries, sobretot també doncs, perquè la política del nou règim, del règim de Franco, també va ser la de suprimir les celebracions al carrer que no tinguessin un contingut religiós o etc. És a dir, tot allò que fos profà i popular, deixem-ho de banda. Per això, en Cuyàs, que durant el període de la Guerra Civil havia conegut un document, el Calaix de Sastre del Baró de Maldà, ell amb la seva esposa es van dedicar a transcriure i a copiar tots aquells fragments que parlaven de Badalona. Per tant, el moment en què coneix Cuyàs quina és aquesta història doncs, d'una figura que s'havia trobat o que els pescadors havien cremat el 1785, ell ho coneix en plena guerra civil. I l'any 40 ho va suggerir en el president de la confraria, en Jaume Riuarenes, que era aleshores el responsable de la confraria de Sant Anastasi, la possibilitat d'inventar-se o de recrear aquesta festa afegint-hi aquest origen llegendari d'aquest succés que havia passat amb els pescadors el 1785 i cremar no un figuron, sinó la figura d'un dimoni.
La confraria del Sant, amb l'assessorament de Josep Maria Cuyàs, va encarregar a Jaume Ribó el disseny del primer dimoni, una figura clàssica de Banyut. Francesc de Paula Giró va ser l'encarregat de donar-li forma. Tot i que no hi ha cap document gràfic de les primeres figures que es van cremar, se sap que tenien uns 4 metres d'alçada. De seguida, es va convertir en un acte multitudinari, però tot i això, el cinquè any de la cremada es va substituir per un concert, un fet que va aixecar polseguera entre els ciutadans.
Es va substituir per un festival de jazz i de hot, que era aquella música tan moderna en aquell moment, era una música tremendament moderna, i que a la premsa de l'època deia que era un baile de ritmos exòticos. la qual cosa va fer que l'any següent necessàriament s'hagués de tornar a fer, a reemprendre la crema del dimoni.
Als anys 1943 i 1945, la cremada es va celebrar puntualment a la platja, però no va ser fins al 1955 quan l'acte es va traslladar definitivament fins a la ubicació actual, la platja dels Pescadors. Els dimonis d'aleshores, els creats per Domènec Giró i Miquel Xirgu Subirà, eren unes figures humanitzades i no molt grans. Al cap de poc, canvia el concepte de dimoni i es pensa a crear estructures més altes que siguin visibles des de la Rambla. En referència a les temàtiques que representaven, el museòleg i antropòleg Joan Mainé explica que aquestes han variat molt al llarg dels anys.
Els primers anys, penseu que als dimonis se'ls hi feia un gran pedestal, que sovint permetia explicar-hi històries en les cares d'aquesta peanya, que si els set pecats capitals, que si els desastres del món, tots aquells primers dimonis tenien uns continguts moralitzants i d'una certa crítica als mals del món.
Un altre any rellevant és el 1973, quan l'alcalde i el govern local d'aleshores van considerar que els dimonis que feien en Domènec Giró i en Xirgu eren massa casolans i van voler fer un dimoni més espectacular. El motiu és que aquell any havien convidat el president de les Corts Espanyoles a venir a veure la cremada amb la voluntat d'aconseguir influència a Madrid. El canvi d'estil va provocar el malestar tant dels constructors com de la societat badalonina.
Aquell any van encarregar un dimoni que era una falla de València. El van encarregar a València i s'hi van dedicar, en aquell moment, estem parlant de l'any 73, 220.000 pessetes. Era una xifra notable. Evidentment, allò va ser un rebutjat per la població s'hi va posar d'esquena, trencava del tot amb la tradició d'aquí, el dimoni no s'assemblava a res amb la resta de dimonis, ni d'estètica ni constructivament. Era un Neptú assegut en un gran tron fet amb la tècnica valenciana. Seria com gairebé com les figures aquestes de cartró i guix que podem veure doncs, a les esglésies.
El 1998 també va coincidir amb la reinvenció de la festivitat, que es va convertir en la nit de Sant Anastasi i que des d'aleshores s'acompanya amb els actes a la plaça de la Vila, el seguici, el piro musical i des de fa dos anys, un espectacle de drons a la platja. La posada en marxa del concurs Crema el Tu l'any 1999, on dissenyadors presenten els dissenys de la figura que cremarà la nit de Sant Anastasi, va suposar una millora en la qualitat dels dimonis. Un altre fet important en la història de la cremada arribava el maig de l'any passat, quan després d'haver estat el constructor de 18 dimonis al llarg de dues dècades, l'artista badaloní Ramon de los Heros deixava el càrrec perquè, segons va afirmar, no s'havia sentit prou valorat. La seva última creació va ser el dimoni a Pugem els Preus, una crítica a la inflació.
Jo vinc del camp de la cultura. Jo, a part de fer el dimoni, he fet carrosses de Reis aquí a Badalona i, a part, he format part de dues companyies internacionals a Badalona. Fa 30 anys que estic. I quan tu has estat aquí lluitant una mica i no s'ha tan valorat, vull dir, els ajuntaments no s'han preocupat. Ha sigut una qüestió més política sempre. Però el que té una relació íntima amb el dimoni, íntima sóc jo. Jo he estat moltes nits treballant sol amb el dimoni. Les converses amb el dimoni les he tingut jo.
Enguany, l'escultor i escenògraf gironí Carles Piera ha pres el relleu de Ramon de los Heros i també ha comptat amb el suport del badaloní Sebastià Brosa, qui s'ha encarregat de l'adaptació artística i tècnica de la figura. El dimoni ha estat el voluntari més endimoniat i ha fet un homenatge a les víctimes i als voluntaris de la Dana a València. A Badalona fa 85 anys que es crema el dimoni. Només en dues ocasions no es va cremar. Una, l'any 1944, quan es va substituir, com hem explicat, per un festival de música, i també el 2020, a causa de la pandèmia de la Covid. L'any següent, el 2021, el dimoni municip s'hi va cremar. Ho va fer, però, per sorpresa, de matinada i amb una rambla pràcticament buida, atès que els efectes del coronavirus encara s'arrossegaven. I així, entre flames i focs d'artifici, Badalona continuarà cremant el seu dimoni, però no és un final, sinó un ritual que renaix any rere any, perquè mentre hi hagi foc, el banyut tornarà i tothom el veurà caure reduït a cendres amb cares d'emoció.
Sintonitza Obert per Vacances.
I ara, 7 minuts per arribar a les 10 del matí, seguim amb l'Obert per Vacances i arriba el moment d'escoltar una de les dues cançons que van marcar l'estiu de l'any 2005. Per qui no ho sapigueu, cada dia portem dues cançons que van marcar un estiu amb un any concret que relacionem també amb la paraula habitable, com dèiem, any 2005. Júlia Llanes, com estàs? Bon dia.
Bon dia. Avui...
Amb què jugues avui?
Avui tinc una cançó que segueix una mica com ahir.
Val.
Que és un himne.
Un himne.
Però jo diria que és com que va marcar més un abans i un després, però en temes de reggaeton.
D'acord. Per tant, si estem parlant del 2005, potser encara no era reggaeton tampoc en català, perquè això ha estat més actual, potser.
Tens raó, de moment no és en català.
Però en tindrem, eh?
En tindrem.
En català. Molt bé, important. Reggaeton, home, dona'm alguna pista més.
Crec que el que escoltes et pot donar alguna pista.
Un cotxe engegant, potser...
Més o menys, però no, l'engegat no és, però el cotxe té relació amb el cotxe.
Val.
Això sí que ho té.
Ah, espera, potser amb el que fa que el cotxe es pugui engegar?
Correcte.
Home, sí, en aquest cas t'haig de donar que si és el que estic pensant és un himne. De què estem parlant? Perquè cas estigui una mica despistat.
Bueno, estic parlant de Gasolina.
Val.
Una cançó escrita per Daddy Yankee, un senyor de Puerto Rico, que jo crec que va marcar un abans i un després en el món de la música, amb el reggaeton sobretot, i que fa que qualsevol persona l'escolti i s'aixequi a ballar.
Totalment, o sigui que encara és reina aquesta cançó de les festes majors de tots els pobles i ciutats de Catalunya.
Sí, correctament. Anima qualsevol festa.
Doncs escolta'm, jugues amb aquesta, veurem després el Sergi López o tal, amb què et fa rivalitat avui.
Sí, jo crec que guanyaré, però no les tinc totes perquè he escoltat alguna cosa a la redacció que no em fa estar molt segura.
Doncs veurem com és aquest frec a frec amb aquesta Gasolina. Gràcies, Júlia. Arribarem a les 10 del matí i tornem després. Amb més Obert per Vacances, acompanyant-vos en directe cada dia de 9 a 11 amb hits musicals. Escolta, amb estils també variats, ja ho anireu veient, m'he passat d'Alaska avui a Daddy Yankee, tot i que aquí.
Exacte, jo crec que al final tothom mereix una mica de representació.
Doncs va, amb aquesta cançó ens acomiadem de vosaltres i tornem ara mateix. Fins ara.
La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
Pues la cosa es así, verá.
Es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta cómo suena.
Qué bonito.
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Qualsevol aplaudiment es farà breu per la feina que sempre feu, pels adeus que també acompanyeu, que qui cuida és qui lluita, que qui cura és qui salva, dia a dia porteu el pes, marea blanca que ens guareix, que qui cuida és qui lluita, que qui cura és qui salva, dia a dia porteu el pes, marea blanca que ens guareix. Oh, oh, oh.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Situació complicada avui pel que fa a la mobilitat en carretera, situació en circulació, volíem dir, intensa a la 2, a Sant Joan d'Espí, també a l'AP7, a Barberà del Vallès, a la B23, a Sant Feliu de Llobregat, a la B31, a Badalona, i també finalment a la C32, a Sant Boi de Llobregat. A banda, recordem també que fins al setembre a la B20, a Ronda de Dalt, hi ha un carril tallat per sentit. Pel que fa al servei ferroviari, també retards de més de 15 minuts a la línia R1 i RG1 per una incidència en aquest cas que afecta a la infraestructura a l'estació de Badalona i a més interrompuda també la circulació de trens a la línia R3 a causa d'un accident a Balenyà, Osona, entre un tren de Rodalies i un camió en un pas de nivell. Connectem ara amb Guillem Rico, que en sabem de tot plegat. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sabem que el camió estava a punt de passar de creuar el pas de nivell a Sant Miquel de Balenyà, en un camí lateral que hi ha un tros més avall de l'estació. Una roda li hauria quedat encallada i el conductor ha intentat fer maniobres però ha quedat encallat per la part de la tractora. Es tracta d'un tren, el tren circulava en direcció Barcelona i viatjaven unes entre 60 i 70 persones. En aquell moment, pel que ens deien des de Mossos, el tren hauria baixat la velocitat i per tant anava més lent, però tot i això ha acabat impactant amb el vehicle i descarrilant. Per altra banda, s'ha interromput la circulació entre les estacions de Centelles i Vic i s'ha activat un servei alternatiu per carretera entre aquestes dues estacions fins al lloc dels fets i estan treballant els Mossos d'Esquadra i els bombers que han evacuat els passatgers.
Gràcies, Guillem. Estarem pendents. Bon dia.
Adéu, bon dia.
I en aquest sentit, Renfe ha destituït Antonio Carmona com a director de Rodalies i l'ha relegat a representant institucional i portaveu de Catalunya. El nou president de la companyia, Álvaro Fernández Heredia, ha nomenat Josep Enric García Alemany com a nou director de Rodalies que assumirà totes les funcions operatives. Carmona, amb més de 20 anys a Renfe, continuarà vinculat a l'empresa, però sense responsabilitats de gestió. I avui també el Tribunal de Justícia de la Unió Europea analitza si la llei d'amnistia vulnera el dret europeu en dos casos clau. Per una banda, les despeses del procés i també els delictes de terrorisme de l'operació Judes. La decisió final serà dels tribunals espanyols. El Tribunal Constitucional ja ha avalat la major part de la llei, però encara queden alguns recursos per resoldre. I 300 persones han mort per causes, atribuïbles a les altes temperatures a Catalunya des del 16 de maig. Són dades del sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III. El total de morts a Espanya puja fins als 1.180, quan en el període equivalent del 2024 van morir un total de 114 persones. I pel que fa al temps, avui jornada amb sol, tot i que de cara a la tarda apareixeran alguns ruixats, sobretot al Pirineu, al Prepirineu i també al nord-est.
Notícies en xarxa.
Sintonitza Obert per Vacances.
I
I ara passant 3 minuts a les 10 del matí, continuem en directe a l'Obert per Vacances i ens n'anem directes cap a Girona, on avui parlarem de ràdios, en plural. I és que una de les col·leccions més importants d'Europa es troba discretament amagada a prop del carrer Barcelona, oi? Saïd Esbai, des de Girona FM, com estàs? Bon dia.
Bon dia i bona hora. Doncs sí, parlar de ràdios a Girona és parlar inevitablement amb Jaume Felip. Amb més de 2.500 ràdios a casa seva, aquest col·leccionista incansable ha dedicat tota una vida a preservar la història sonora del segle XX. En aquest sentit, Jaume Felip, bon dia i bona hora.
Bon dia, digueu a tothom.
Primer de tot, la gent sap realment tot el que tens guardat? No sé si has fet mai una exposició gran de tot el que tens.
No ho sap tothom, no. T'explico una mica per sobre com va el tema. No faig propaganda perquè els tinc guardades en un lloc que no voldria que vingués algú i me'ls expoliés. I un seguro de tants aparells costa molts cèntims. Per això només ho ensenyo un dia a l'any, que és el dia de la ràdio, allà a mitjans de febrer. Faig publicitat en el diari i dic qui vol vindre a veure'ls, portes obertes aquell dia.
Escolta'm, portes obertes d'aquesta col·lecció que no direm concretament on es troba, però explica'ns una mica, deia jo ara, més de 2.500 aparells, com és aquesta col·lecció i una mica si els tens datats, la més antiga a la més actual, com funciona això?
Correcte. Els tinc catalogats, diguem, jo faig quatre grups, però en principi els dos grans grups són els ràdios que són amb vàlvules i l'altre grup són les ràdios que serien amb transistors. Si dividíssim això, ens aniríem encara amb les ràdios galena i amb les ràdios d'època i després el que són ítems, el que va relacionat amb les ràdios. Per això jo els separo i dic vàlvules o transistors.
Jo volia saber, Saïd, que ens expliqui també on comença tot això, aquesta afició per al món de la ràdio.
Ah, correcte. Mira, l'afició aquesta ve jo quan tenia, ara tinc, ja t'explicaré l'edat i tot, perquè si no la gent no ho situa, no? Jo tinc ara actualment 74 anys. Quan tenia 7 anys me van posar una vegada uns auriculars aquí a les orelles i amb una capsa que hi havia allà davant, una caixa de fàries, que no sé si us en recordeu què és, doncs allà hi havia una bobina i no sé què més, i em van posar uns auriculars i deia, carai, se sent la ràdio amb aquesta caixa, i no hi havia res. Clar, tot això me va sobtar, quan a casa meva hi havia una ràdio normal, amb làmpares, però jo amb aquella caixa allò em va sorprendre, allò em va robar el cor. Això és el que et puc reportar-te.
Clar, Jaume, a més, no només t'han robat el cor i no només tens, per entendre'ns, l'aparell, sinó que, si no m'equivoco, pràcticament totes estan restaurades i operatives.
Ben bé totes no, i t'explicaré. Sempre, a vegades, sempre havia dit, com que això és un hobby, no és el medi de vida meu, jo he tingut un altre ofici, o altres temes, doncs el seu hobby sempre he dit, bueno, ja, a tu ja t'arreglaré, a tu ja te miraré, si falta aquesta peça, ja te guardaré. Jo els tinc al cap, no? I després, quan tinc moments lliures, doncs, bueno, destapo taquella, la llimpio, la faig, no sé què, busco lampres, com que tinc tantes recanvis i tantes històries. I com que ja em va bé d'ofici, això de, no de ràdio, jo sóc enginyer elèctric, ja hi ha relació a electricitat, ràdios i tot això, i al mateix temps també sóc radioaficionat, també et diré el meu indicatiu, és EA3DBB. I, esclar, amb l'emissora de ràdio, amb l'electricitat, amb l'electrònica i el hobby de les ràdios, doncs, clar, els arreglo, te faig, i mira, i la que no puc arreglar, doncs la deixo allà i dic, ja te faré, ja tinc temps. Quan te m'ajubili, clar, fa 10 anys que m'he jubilat i encara està allà, eh? Què et sembla?
Escolta'm, amb tot això, amb aquesta col·lecció que ens explicaves ara, que vas reparant el teu temps lliure, no sé si has arribat a fer una valoració de tota aquesta col·lecció en calés, si no vols dir-nos la quantitat no cal que ens la diguis, però no sé si has arribat a quantificar-ho tot plegat.
El que sí que puc quantificar com els mesos de vacances i molts sopars que podria haver fet, però estan gastats en ràdios, no? La meva senyora diu, cony, no anem a sopar? Jo penso, no, que avui no, perquè jo he pensat, hòstia, si m'he gastat ja 100 euros en una ràdio, no hi ha centis per anar a sopar, no? Però vull dir que no, tinc molts centis gastats, no he valorat. El que sí que puc dir-te que estan totes fotografiades, catalogades, numerades, està tot, diguem, amb orden i vista de revista, vull dir que es poden veure i catalogar. Tu em dius la ràdio que hi ha, pum, busqué el book i ha sortit la foto i els datos tècnics.
I tu, de fet, Jaume, tens aparells de l'època d'Edison.
Sí, tinc alguna peça de l'Edison, que, esclar, a vegades surten unes oportunitats que, esclar, aviam, t'ho explico. Quan jo vaig a un mercadillo, allà hi ha moros negres, gitanos, hi ha de tot allà, i venen tot el que faci falta. Esclar, jo vaig allà, miro-te una peça, cony, i li dic, hòstia, això, vamos, això, hòstia, això és una virgueria. Quant en vols d'això? Em diu, no ho sé, dame 20 euros. 20 euros? Estàs boig, tu, 20 euros. No, home, no, 5 euros. I, clar, compro peces que ni ells saben el que venen i jo me n'aprofito. I una d'aquestes, amb dos o tres detalls del meu amic Alba Edison, no? Sí. I dic, hòstia, els aguardo, i després compro radiogalenes, que després també els faig funcionar, dels que jo havia fet inicialment. Vull dir que un món que, clar, apassionant.
I no només apassionant per al tema d'aparells, Jaume, perquè em sembla que també tens la teva faceta de radioaficionat.
Sí.
Amb condecoració o amb reconeixement, sí, fins i tot, del rei d'Espanya.
Sí, el rei d'Espanya. Bueno, jo abans feia el concurs de Su Majestat el rei d'Espanya, que això sempre feia el 24 de juny, i hasta que vaig deixar de fer-lo. Perquè quan van matar elefants, jo vaig dir, noi, ja s'ha acabat el pienso. Ja no... I li vaig escriure un mail. I vaig dir, home, això no està bé, Su Majestat. I vaig tindre una inspecció, en el cas meu, perquè li havia contestat. I bueno, és igual, deixem aquestes anècdotes. Però és un món que m'apassiona, la ràdio aficionat, he fet contactes arreu del món, amb onda curta, que per això sempre he reclamat que l'onda curta és l'emissora que arribaria tot arreu. A mi me sobta i em va fer mal de mal al cor quan van treure les antenes d'aquí, de Pals, de Ràdio Liberty, quan aquí es tenia que tornar a posar una altra vegada onda curta i transmetre una altra vegada, però sense política, en català. I així és que els d'Ucrània, els de Rússia, els d'Ucrània i els d'Hongria, que escoltin el català, a més si hi ha algú que hi ha per allà, bueno, ja està, no passa res. Però, bueno, deixem-ho això, ja és una altra cosa.
T'anava a dir, fins i tot has arribat fins a Austràlia, eh?
Sí, vaig fer uns contactes amb Austràlia, que li vaig prometre a la meva senyora, mira, plegaré de l'emissora quan faci un contacte amb Austràlia. I va dir, ah, vale. I al cap de dos mesos, sense voler, Víctor Kilo 3, no sé què, les 4. Vull dir, coño, aquest és Austràlia, tu. I vaig fer el contacte, efectivament, faig el contacte, faig el que en diguem nosaltres, el DX, i automàticament, quan vaig penjar el micròfon, vaig dir, ja està, s'ha acabat, pum, pom, ho vaig desmuntar-ho tot i m'ho vaig vendre. I em va dir la meva senyora, bueno, home, estaràs content. Així dic, sí, bueno, però al cap de dos anys tornava a comprar uns altres emissores i tornava a muntar-ho tot, no?
Escolta'm, en fi, Jaume, amb tot això que ens explicaves, tots aquests aparells que tens, no sé si en algun moment has pensat o t'han proposat de crear un museu, com una casa també de les ràdios.
Bueno, en principi jo voldria que, clar, per la meva edat, jo li dic al meu fill, tu, què farem d'aquesta ràdio? Jo, no, pare, tu mateix, fer el que vulguis, però jo no vull responsabilitats. Clar, què passa? Que jo miro de parlar amb l'Ajuntament de Girona i dic, aviam si algú fes... I, bueno, sí, ja ens ho mirarem, ja ens ho mirarem. Parlo amb la Diputació, ja, sí, ja ens ho mirarem, ja ens ho mirarem. Parlo amb la Generalitat, sí, 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 ja ens ho mirarem. I com que tothom va dient, sí, sí, ens ho mirarem, entre tu i jo, i que no ens sent gaire ningú més, no és que els radioients, els tindria que vendre a Salamanca, a Santander, on sigui, perquè, esclar, aquí ningú fa gaire cas, tu, si no em fan cas, tu, que se'n vagin on siguin, i jo, almenys, ja descansaré, s'haurà acabat. Però jo vol dir que es quedessin aquí, perquè si vés algú que li fes pillo, que els dividís en quatre parts, com dic jo, perquè, esclar, també hi ha emissores de ràdio aficionat, allà hi ha de tot, s'ha de veure això, una imatge val més que mil paraules. Doncs, clar, si no em fan cas, doncs, clar, jo... Què he de fer de tot això? Ja m'expliqui-ho tu.
Clar. Jaume, jo volia preguntar-te, vull dir, jo crec que tots que, els que treballem a ràdio, els que tenim alguna relació amb la ràdio, hem sentit mil vegades, probablement tu unes quantes més, de que la ràdio estava condemnada a desaparèixer a tard o d'hora. Tu què en penses d'això?
Home, això és impossible. Un dia un senyor, un locutor de, també de Ràdio Nacional d'Espanya, me diu, per què no me hables d'estos trastos que tienes? I li dic, escolta, el que tomes dir trastos te cuelgo el micròfon, ¿vale? Home, això és una ràdio, què coi, un trasto?
Bueno, era, en fi, era el de l'Olmo, això?
O... No, un altre, és igual, deixem-ho aquest. I després, esclar, què passa? Jo sempre dic el mateix, és impossible que la ràdio mori, perquè, aviam, anem per pams. Qui és que no té un telèfon que no tingui ràdio? Aviam, que m'ho expliqui. Doncs, clar, la ràdio és impossible de morir. Que l'escolti o que no l'escolti, això és un altre tema. Però no, no, no fotem. I jo per això t'he dit que la ràdio no pot morir mai. Mai.
Home, doncs Manel, la ràdio no ha de morir mai, estem super d'acord amb aquest missatge. Jo volia preguntar també d'aquesta col·lecció que un cop l'any doncs, l'obres, no sé si també hi ha hagut figures o estrelles de les ràdios que t'han demanat veure-les, si has rebut també a casa doncs, alguna personalitat que puguem conèixer nosaltres.
Sí, estic pendent que vingui el Luis de l'Olmo, sí, sí, però ja vendré, ja vendré, ja vendré. Bueno, molt bé, ja vendràs, no? Tu mateix, no? Jo li dic, però Luis, acuérdate, te están pasando los años también, ¿eh? Como a mí. Clar, perquè, home, ja... Sí, ya lo sé, cuando baje a Barcelona, perquè berneix aquí a Torre de Barà, ja bajaré, ja passaré, ja no sé què. Bueno, és igual. Sí que han vingut gent, m'estalviaré de dir-te quins noms i aquestes coses, l'únic que sí que... hi ha molta gent que m'ho demana que per internet, per internet jo tinc penjat, per exemple a Instagram vaig penjant alguna cosa del que vaig dient, exposo, ensenyo, que inclús te diré, el meu Instagram és sí. Jaume_ràdios i allà amb tothom m'esplaio una mica i critico una mica els polítics també sobre la ràdio sempre, no, no política.